contrasenyes del compte d'accés. S'ha habilitat un telèfon en cas d'incidències sospitoses. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts per l'equip d'Entre avui i demà. És un gust ser amb vosaltres cada dia, de dilluns a divendres, estirant dels significats de les paraules polisèmiques. Fem un programa que és com un variat, aquest plat ja típic, podríem dir, que degués sortir de les sobres que hi havia damunt el taulell del bar o del restaurant quan era l'hora de tancar. Un poquet de pica-pica, una culleradeta d'ensaladilla, un calamaret a la romana, una croqueta... Mira, m'ha quedat un poquet de frit, te l'afegiré també, i un trosset de pa perquè puguis escurar bé el plat de les salsetes que han quedat en el fons. Però que tot plegat té bon gust, encara que estigui fet de receptes tan diferents. I esperem que com aquest programa.
Qué gusto sería sombra de tu cuerpo. Reinará el silencio, solo unas sombras unidas entre sí, y en la oscuridad tu sombra se desvanecerá, y yo sin más te buscaré. Siempre tus ojos serán.
Gust és la paraula polisèmica del programa d'avui, que en la primera excepció del diccionari se refereix al sentit corporal en què es perceben els sabors. Per això també dèiem allò de passar gust, quan ens referim al plaer, a gaudir d'alguna cosa, persona o situació. Dèiem o fèiem les coses de bon gust o de manera conforme i pensam en coses, menjars o situacions que també ens venen de gust. Després xerrarem també de què vol dir tenir bon gust des del punt de vista estètic, però abans anem a dedicar-li uns minuts al sentit del gust, que juntament amb la vista, el tacte, l'oïda i l'olfacte ens ajuda a relacionar-nos amb el nostre entorn. Un sentit, per cert, que vàrem experimentar que podíem perdre per mort del virus de la Covid. Doctor Guillem Til, metge especialista en otorrinolaringologia, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bones.
Com va? Gust és la paraula d'avui. Des del punt de vista mèdic, què entenem per sentit desgust?
Bueno, des del punt de vista mèdic, en definitiva, el gust és la capacitat que tenim les persones de reconèixer o de detectar determinades substàncies químiques que estan dissoltes a la saliva i que arriben a través de les papil·les gustatives, que són receptors especialitzats, i el que ens permet, doncs, és identificar aquests sabors, gaudir del menjar, i que alhora, una cosa molt important, ens protegeix de possibles substàncies que siguin perilloses.
Sí, això també és interessant, per quan té una cosa té mal gust, dèiem alerta, no?
Totalment.
Sí.
Importantíssim.
I aquest sentit del gust, on se localitza exactament? Perquè crec que intervé més d'un òrgan, no?
Bé, fonamentalment les papil·les gustatives, que és on comença tot el procés de detecció, es localitza a nivell de la llengua principalment, que és on es troben la majoria de papil·les gustatives, però tota la cavitat oral hi ha moltes més papil·les gustatives. En tenim el paladar, també en tenim a la part posterior, el que es diu la faringe, també en tenim, inclús baixant davallant un poc més a nivell de l'epiglotis, que ja forma part de la laringe, i tota aquesta informació a través d'unes branques nervioses viatja, són diferents branques nervioses, i arriba fins al cervell, i el cervell és on verdaderament som capaços d'analitzar, de reconèixer i de saber quins són els sabors que en aquell moment doncs estem provant.
I aquí hi ha tota aquesta connexió i tenim un gust que canvia amb els temps i sobretot canvia amb l'edat. Té una raó fisiològica?
Sí, totalment, perquè a mesura que anem complint anys, doncs les nostres papil·les gustatives les anem perdent en part i anem perdent també la seva funció, o sigui, disminueix la seva sensibilitat, la capacitat que tenen de reconèixer determinats sabors. A més, és ben cert que moltes persones majors, ja sigui perquè prenen medicacions, inclús per la pròpia edat, doncs disminueix la producció de saliva. I alhora això també influeix moltíssim en que aquests pacients doncs, percebin una intensitat de sabors més fluixa i, per tant, cerquen, moltes vegades les persones majors, en mesura que anem complint anys, anem cercant sabors més intensos.
Ja, ah, val. I aquí aquesta és una de les raons. I tenim aquest sentit desgust que se relaciona amb altres sentits. De quina manera se relaciona amb l'entorn i amb els altres sentits?
Bé, és que mira, fonamentalment, tots, absolutament tots, relacionem un menjar, un àpat, amb un moment, amb un record, amb una emoció. Igual que els olors, doncs els sabors ens transporten a determinats moments de la nostra vida, determinats moments doncs, que hem estat bé, determinats moments de la nostra infància, i alhora doncs, ens serveix per algo tan important com una relació social. Nosaltres, els humans, ens relacionem moltíssim socialment davant d'una taula, en definitiva menjant i provant sabors. I això és un tema molt important. O sigui, no és una qüestió únicament biològica, el tema del gust.
Sí,
és un tema social.
Sí, i és vera que tenim aquests gustos i aquestes olors que ens poden dur directament a determinades situacions o moments de la nostra vida. I tenim olfacte i tenim gust, que no sé si són com una parella de ball, Guillem, part del gust és l'olfacte i viceversa.
Doncs totalment. Totalment. Per què? Doncs perquè encara que si nosaltres perdem l'olfacte no perdríem com a tal el sentit del gust, hi ha una part del nostre gust que en definitiva és olfacte. Per tant, en el moment en què o estem constipats o ens tapem el nas o perdem la capacitat de respirar pel nas i per tant perdem l'olfacte, només som capaces de detectar sabors més bàsics, o sigui, els matisos, tot el que està al voltant, això no som capaços de detectar-ho, no ho podem veure, no ho podem notar, més que veure. Per tant, sempre el menjar en aquests casos ens sembla, com diríem, bon mallorquí, més fat, o sigui, més insípida.
Sí. I això té a veure amb que durant la Covid, o quan algú ha agafat o agafa els virus de la Covid, perd el sentit desgust, encara que sigui temporalment, perquè és una malaltia justament respiratòria.
Totalment. Tot i que la Covid podria afectar en part també a la recepció del gust, en gran part ve donada precisament per la pèrdua d'aquest olfacte.
Val.
Llavors, la pèrdua d'aquest olfacte condiciona que el nostre gust es vegi alterat.
Val, i en general se recupera. Per exemple, una vegada que has tingut has estat malalt per Covid, recuperes, acabes recuperant aquest sentit desgust.
La gran majoria de pacients, sí. La gran majoria, sí. Però és cert que tenim gent que han passat 2, 3, 4 anys i no ho han recuperat. Per tant, difícilment ho podran recuperar. I després hi ha gent que fa una recuperació parcial.
Ja, i se sap per què? S'ha pogut anar investigant o coneguent?
Doncs pot condicionar l'edat, pot condicionar si el pacient tenia alguna malaltia prèvia que desconeixíem, pot condicionar si prenia algun tipus de medicament, i després hi ha una sèrie de factors que desconeixem, clarament.
Ja. Quines són les principals alteracions que soleu veure a la consulta?
Doncs nosaltres, podem veure pèrdues totals, que són més excepcionals, pèrdues parcials, alteracions dels sabors, moltes vegades pacients que venen i perceben sabors alterats, que la majoria de vegades estan relacionats amb fàrmacs, sempre hem de sospitar que el pacient pren algun tipus de fàrmac, pot estar relacionat també amb algun tipus de malaltia, pot estar relacionat amb el consum d'alcohol o tabac, i com hem dit abans, doncs pot estar relacionat amb alguna pèrdua de l'olfacte, com no.
Sí. I tenim els gustos típics, dolç, salat, àcid, amarg. Diries que són els sabors bàsics o n'afegiries algun altre?
Bé, aquests són els sabors bàsics. I igual que abans dèiem que a nivell de la llengua, que és on es troben la majoria de receptors, érem ben capaços de detectar on percebíem cada un dels sabors, si era dolç a la punta, si era salat a nivell lateral, si era marc a nivell de darrere, a nivell posterior. Ara sabem que no és del tot cert, es localitzen receptors, tot i que predominantment hi ha més en una zona que en una altra, però es localitzen a tot arreu, però afegit a aquests quatre sabors que has dit, en tenim un altre, que és el famós umami, que és el que està relacionat amb el glutamato, aquests potenciadors dels sabors, que són els que estan relacionats doncs, amb el tema dels sabors més forts, amb els brous, amb els formatges curats, amb el pernil. És el que dona profunditat i consistent i persistència doncs, als nostres menjars.
I de, li podem afegir sumami. Doctor Guillantil, mos agrada molt poder xerrar amb tu aquesta estoneta a partir de la paraula gust i d'aquest sentit tan important per relacionar-nos amb el nostre entorn i per ser socials, com mos deia. I de moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Encantadíssim.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Puede que a ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede
tota
que...
Tota la raó té, Joan Manuel Serrat. Ens pareixem molt més del que pensàvem, ens agradi o no. Això sí, hem de recordar que sobre gustos no hi ha res escrit i que per a gustos, colors.
Qué feo es.
Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar.
Bé, això li deia en el seu net, un historiador de l'art molt reputat, gestor cultural, a la pel·lícula Bellas Artes. Un discurs que, per cert, va canviar quan va accedir al càrrec d'un museu d'art contemporani i va haver de fer front a situacions bastant absurdes.
Para mí la obra es una mierda.
Es un cadáver en descomposición y va a seguir su proceso.
La putísima madre.
Com es mesura el gust? Que és tenir mal gust o tenir bon gust? Tenim mal gust o bon gust en comparació a què? Què diu de nosaltres la manera com hem decorat, per exemple, ca nostra o com ens vestim?
Tu vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo.
I doncs sí, existeix el blau cerúli, que és el color del cel, veus, que hermós. Encara que la pel·lícula El diable es vesteix de Prada era més bé un blau elèctric, bastant pujat de to. Al llarg de la pel·lícula, com podeu imaginar, en Hathaway deixarà el seu horrorós jersei cerúli i vestirà estupenda i amb molt de gust gràcies a la seva estricta i estilosa cap Meryl Streep. I així seguirem estirant del bon gust o del mal gust, però ho farem amb una experta, Consol Vilà, assessora d'imatge personal, a qui ja donem la benvinguda a Ivetres Ràdio. Consol, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies per convidar-me al programa.
Gràcies per ser-hi avui. Diuen que per a gustos colors, això, primer de tot. Això vol dir que el gust té un gran component de subjectivitat. Per això, quan dic que una persona té bon gust, de què parlam exactament, Consol? És una qüestió d'estètica, cultural, educativa, o és una combinació de tot?
Jo crec que és una combinació de tot, que cal saber que moltes vegades hem de saber coordinar, no?, tota una sèrie de, potser, d'elements, característiques, d'una forma harmònica a les necessitats que té una persona, no?, o una empresa, podríem dir.
Per tant, tenim aquesta combinació, efectivament, i tenim el gust. És innat o l'anem construint amb els temps? I fins i tot pot anar variant, clar.
Jo primer diria que hem de tindre en compte que el gust és un element subjectiu. Tinguent en compte això, jo crec que el gust és una cosa que depèn de les dues coses, no? És innat i l'anem construint al llarg de les etapes de la nostra vida, no? Perquè les persones anem evolucionant, no? I els gustos també poden anar canviant.
Hem de diferenciar tenir bon gust a l'àmbit personal de tenir bon gust a l'àmbit professional.
Jo crec que el gust està en els dos llocs, no? Perquè és el gust és una mica la preferència que té cada persona. Si anem amb l'àmbit personal, no? És una miqueta com nosaltres ens vestim o podem decorar la nostra casa o no? Organitzem una festa. És una cosa que és subjectiva i llavors aquí nosaltres què reflectim? La nostra identitat, part de la nostra personalitat, la sensibilitat. En canvi, quan nosaltres ens anem amb el que és amb l'àmbit, no? Més professional, el gust deixa de ser més subjectiu i entra aquí més amb uns coneixements, unes habilitats i una tècnica, moltes vegades per aconseguir uns objectius. Jo crec que el gust a nivell professional és més estratègic.
Ja.
I a nivell personal pot ser-ho o no.
Ja, ja, clar, és més estratègic a nivell professional perquè també ha d'arribar a un públic molt diferent, que no té per què tenir els mateixos gustos que tu. I parles de tècniques, per exemple, tècniques, consells, si anem a es vestir, a es decorar, a organitzar esdeveniments amb gust... per bon tema, us Consol.
Aquí me'n vaig més al tema d'assessorament, no? Quan una persona vol potenciar el seu estil, què fas, no? Coneixes la persona, però llavors jugues amb unes habilitats, no? Unes estratègies, si aquesta persona necessita perquè pugui aconseguir aquest objectiu que ell vol a través del seu estil.
I
és en tots els àmbits, per aconseguir arribar a influenciar perquè la persona vegi allò amb bon gust, ja que parlem del gust, o que pugui transmetre o que faciliti, no?, que la persona el percebi amb aquelles necessitats que vol la persona o l'empresa.
Val. I tu per assessorar també has de conèixer molt bé la persona que te demana assessorament. Imagina que deus tenir un bon qüestionari per a cada persona.
Sí, bueno, jo crec que el principal és conèixer la persona. Jo sempre dic quan un consultor o un assessor no pot assessorar si no coneix la persona.
Yeah.
Llavors, per mi és el principal. La nostra forma de treballar, primer, sempre és un qüestionari molt ampli i et diria tres nivells.
Sí.
No? A nivell més personal, a nivell més de moda, i llavors també per conèixer la silueta de la persona quan anem a imatge personal. Llavors aquests coneixements podem ajudar a potenciar la imatge de la persona a través del seu estil.
Qui vos sol tocar la porta? Qui vos sol demanar assessorament, Consol?
Des d'emprenedors, també estem assessorant molt en aquell moment directius, tècnics...
I són tres tipus de professionals diferents, però com explicaries en quin context és rellevant tenir un estil propi quan parlem d'imatge personal?
Jo hi ha una frase que m'agrada molt, no? Que l'estil és una manera de dir qui ets sense haver de parlar. És una frase de Raquel Zoll que a mi m'agrada molt, és una estilista americana. Per mi és una eina de comunicació no verbal de gran potència, perquè nosaltres no parlem, però què fa la nostra imatge? Comença a donar inputs d'informació, no? A través de la indumentària, dels complements, dels colors, no?
Sí.
Fa que la persona ens percebi amb unes qualitats o unes altres, unes habilitats o inclús unes competències.
Entenc que tot està bastant alineat amb la part personal i la professional.
Sí, està alineat i jo crec que cada cop més està sol·licitant perquè és una forma, no, que dona també seguretat i confiança a les persones. És autoconeixement, autoestima que ens dona seguretat i credibilitat. Quan ho posem, sigui personal o professional, anem a buscar aquesta visibilitat, no? Perquè si no som visibles a dia d'avui no existim. I també ens ajuda molt a comunicar-nos, a saber gestionar també la nostra postura corporal, no, la nostra comunicació.
I ara parlaves de visibilitat, i d'existir. Tenim un context molt potent de comunicació que són les xarxes socials. Diries que influeixen en la nostra percepció de gust?
Jo crec que molt. Sí, que no? Ens influencien molt en aquest moment, sí. Amb una estètica que abans potser només podien conèixer aquestes persones, doncs ara de cop i volta la reben moltíssimes persones, milers de persones.
Val. I però mos dono una informació, però diries que també provoca que hi hagi una estètica global que fa que tot sigui molt semblant, no? Que sigui tot molt parescut o no?
La meva opinió és que sí. Llavors hauríem de diferenciar, no, una cosa que rebem, no, amb molta influència, amb molts inputs constantment, si allò al final ens agrada perquè l'hem vist molt o ens agrada perquè forma part de la nostra personalitat.
Sí, que interessant.
És la gran diferència.
Sí, i tant. Sí, sí, sí. Quin consell donaries a algú que vol educar a seu gust, però amb personalitat, sense copiar ni imitar ningú?
Jo crec que el principal és conèixer els propis gustos i afinitats. Què ens agrada, no? Què ens defineix a nosaltres? Quan parlem d'estil, és després descobreix el teu estil, no? Defineix-lo amb 3 o 5 paraules. Quan nosaltres tenim definit els nostres gustos, afinitats i el nostre estil, hem de conèixer la nostra silueta o tipologia corporal i facial. Llavors, hem de saber adaptar aquest estil a la nostra silueta i als nostres gustos. I l'hem de saber adaptar també després al context que anem. Perquè quan posem el context professional o personal, si tu el saps adaptar, és més fàcil que et percebin amb bon gust o gust.
I després passen coses, no?
Bueno, jo crec que creen oportunitats, et facilita la interrelació amb les persones, ens fa molt més empàtics. Jo crec que ajuda sempre.
Ajuda, sí, sí.
Ens falta una mica de consciència.
Però bé, per això hi ha professionals com Consol Vilà, fins a ella mos ha duit avui la paraula gust, que és assessora d'imatge personal, comunicació corporativa i mos ajuda a cercar el nostre estil, i la nostra imatge i fer-ho sobretot amb bon gust, que és avui la nostra paraula. Consol, moltíssimes gràcies per haver estat amb els oients d'IV3 Ràdio i molta sort.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IV3 Ràdio és patrimoni. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IV3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula. Amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Un gust.
Passant gust.
Passant gust, un gusté.
Anem a passar gust.
Un gusté. Un gusté. De la meva padrina.
M'agrada també com a personatge de cinema, algú que faci un gusté.
Sí.
Gust és la nostra paraula polisèmica d'avui i jo crec que és inevitable anar als fogons. No?
Sí, no és inevitable. Arribar. No ho puc evitar.
Massacre.
No, més. Perquè, a més, jo tinc aquesta obsessió absoluta amb pel·lícules de gastronomia. M'encanta la gastronomia i m'encanten les pel·lícules de gastronomia i no ho puc evitar. Me sap greu, però no... És vera que n'he duit a qualcuna així com a de Clink, aquesta l'he colada aquí al mig, però no.
I permetem dir, ja introduïm la primera, i t'encanta l'animació.
Ah, sí. És que no poden xerrar de gust de pel·lícules de gastronomia sense xerrar de aquesta pel·lícula d'animació. No poden parlar de Remy.
En el passado, nunca oculté mi desdén por el lema del chef Gusteau. Cualquiera puede cocinar. pero me doy cuenta de que no había comprendido realmente lo que quería decir con ello. No es que cualquiera pueda ser un gran artista, sino que los grandes artistas pueden proceder de cualquier lugar. Resulta difícil.
Que guai, és que... Ah, tio, aquesta sí que és com un xocolata amb magdalena. Brad Bird va dirigir l'any 2007 aquesta absoluta meravella de l'animació titulada Ratatouille, demostració de que Pixar fa màgia. Així, tal qual. Una història d'una rata que vol ser cuinera i que se fica a dins la cuina d'un restaurant per dirigir en el darrer mot d'escredo de dins la cuina, per dirigir-lo perquè aprengui a cuinar i per aconseguir el seu somni. Això és l'argument de Ratatouille. Evidentment va guanyar l'Òscar en el millor film d'animació, però davall aquesta aparença de conte amable i divertit, llança una idea molt clara. El gust no és el patrimoni de l'èlit. L'animació, a més, es rima, la fórmula narrativa i el gust per les feines ben fetes són la base d'aquesta pel·lícula de la companyia de John Lasseter. I, a més, no deixa de tenir un punt crític, no? Perquè qüestiona l'autoritat cultural, que és aquest crític terrible de l'antagonista, bueno, dos antagonistes, no? Ja és el xef actual de restaurant aquí on hi ha la rata i el crític Anton, que de més nom, Anton Ego. Ja t'ho diu tot.
Gusto y Nego.
Gusto y Nego. Sí, critica tota aquesta autoritat cultural, però sense destruir-la, no? I diguem-nos que el criteri existeix, però moltes vegades el que feim és oblidar d'aquí bon bé. És una absoluta meravella, amb una banda sonora preciosa, una animació magnífica i una pel·lícula d'aquestes que vols veure cada... Ah, pues ara la tornaré a veure. Sí, sí, i sí. No te fa mai peresa.
No, te cansa mai, no te cansa mai. L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sortir les repas je suis habitué à moulin.
Jo crec que un dels millors moments de la pel·lícula, a nivell de concepte, a més, no? És el moment en què a Remy, la rata, li ensenyen al seu germà què vol dir cuina, no? I agafa una fresa i un bolet que l'han calentit i li ha posat un pot de romaní i allò ha fet pup i ha explotat i li diu, fica-te dins la boca, quin gust té? I després fica't aquesta fresa, quin gust té? I ara fica tot junt. I la mescla visual d'allò, aquella seqüència, és tan visual, tan emocionant, que dius, mare Déu, ara ho entenc tot.
Gust és la nostra paraula, i com deim nosaltres aquí, mos teniu passant gust en Antoni Camps i jo, amb una altra proposta, quina és?
Sí, aquesta és una proposta raríssima, perquè a més és una pel·lícula que és difícil de trobar, sí que és vera, però si teniu la possibilitat de veure-la, no ve en penedireu. És un ramen western.
Ramen western って何のこと？
ある町にふらりとやってきた男がラーメン屋の美しい未亡人を。
Només tu pots dur aquestes pel·lis, a veure, conta.
Any 1985, Hutsu Itami és el director de Tampopo. És història d'una dona que té un restaurant de ramen i no li aconsegueix que li surti el ramen així com toca, no és dolent, però ella cerca la recepta perfecta. Fins que un dia entra a dins el restaurant un tipo amb un capell de vaquero, perquè el restaurant és com un salón. Té aquestes portes i una barra i és exactament igual que un salón de western. I entra aquest tipo i li ensenyarà com fer el ramen perfecte. Però, evidentment, hi ha tots uns antagonistes que no ho volen permetre. Bé, és una epopeia tan seriosa com divertida. Si li demanes a Quentin Tarantino quines les seves pel·lícules preferides de gastronomia, una d'elles serà Tampopo. M'encanta.
I de Tampopo, per favor, l'apuntam ara mateix. Ara mateix l'apuntam. Tampopo
1985.
Fantàstic. I continuem, venga.
Agafam un to molt més fosc, disc amb un menú tan salvatge com exclusiu.
Bienvenidos a Hazor. Soy Julian Slowick y esta noche será un placer alimentarles.
Se levanta el telón.
Durante las próximas horas ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Pero he de suplicarles una cosa, solo una. Que no coman.
Habla en serio.
Degusten. Saboreen. Deleítense. Aprecien cada bocado que introduzcan en su boca. Sean conscientes, pero no coman. Este menú es demasiado preciado para eso.
És una declaració d'intencions, aquesta presentació de lo que serà El Menú. Una pel·lícula dirigida per Marc Mjolt l'any 2022 amb Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult. És una pel·lícula que en el gust no uneix, sinó que exclou. És història d'un grup de persones que agafen un paguen un potosí infernal per agafar un vaixell, anar-se'n a una illa, aquí on hi ha un restaurant, no hi ha res més en tota l'illa, del millor cuiner del món, que els hi farà una experiència gastronòmica molt més enllà de tot el que hagin pogut provar mai. Moltes nominacions en els Globus d'Or, la pel·lícula se converteix en una litúrgia tancada, aquí on el gust és una excusa per humillar, bàsicament. El film, el que passa és que destrueix total i absolutament tant en els xefs com en els comensals, no? Uns han convertit la cuina en un dogma i els altres, bàsicament, amb pues, la mia és més llarga. Així. El gust no dona plaer, dona poder, però és un autèntic plaer gustatiu perquè és una pel·lícula que té molta mala llet, moltíssima mala llet, i tot això que jo vos estic contant és una crítica. Si llegeixes entre línies, és d'aquestes pel·lícules que dius, hola!
Moltes fet, ganes, eh?
És molt xula, la pel·lícula, molt xula. A més, hi ha qualque personatge que dius, mare de Déu, senyor. I el que va passant durant la pel·lícula, perquè, clar, no, és una experiència de mils de dòlars. Aleshores, no te donaran un menú aquí on fliparàs i ja està. No. Passaran moltes coses mentre te donen aquest menú.
Vinga, apuntada, apuntada aquest menú, perquè s'acabé ja és un clàssic.
Sí, 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 sí. Aquesta crítica extrema que xerràvem dialoga directament amb aquesta altra que se va estrenar 30 anys abans.
Ja tens la pell de gallina, i però en Toni està seguint el ritme.
Seguim el ritme de la música i de les molles de Delicatessen. A més, és una pel·lícula que val més no sentir res, no veure res, no saber absolutament res. L'any 1991, Jean-Pierre Junet i Marc Aró, abans de que se separassin i de que Junet acabés dirigint-se absoluta meravella, que és Amélie, dirigien la seva segona pel·lícula. La seva primera era La ciutat de los niños perdidos. Delicatessen. Conta'ns història d'un món distòpic aquí on el gust deixa de ser una elecció i se converteix en supervivència. Bàsicament, història d'un edifici al mig d'una ciutat aquí on no queda res, només queda aquest edifici, i arriba un jove que serà farà feina de manteniment, no? S'encarregarà de desmanteniment. Però en aquest edifici passen coses molt curioses. I cada in X mesos la persona de manteniment desapareix. I n'ha de venir una de nova. Per què? Ah, aquest és el tema.
No? El que hem de descobrir.
Exacte. És una pel·lícula molt divertida, carregada d'un humor negre tremenda. Fa riure, però, a més, incomoda d'una manera salvatge. Te posa, a veure, que te posa pell de gallina només de veure els personatges, perquè aquí és bon gust, no és només el que se menja, no és només una virtut moral, és un privilegi. bàsicament, perquè quan les condicions del món i de la societat han col·lapsat, també ho fa la possibilitat de triar. Aleshores no pots tenir bon gust. Bàsicament has de tenir gust. Punto. Ja està. És la versió thriller de la dolça història de la cambrera de Montmartre amb moltíssima mala llet. Se va convertir en un esdeveniment cultural i cinematogràfic. De fet, i ho puc dir perquè hi vaig anar, quan va fer 2 anys que estava en cartell, ojo, 2 anys que estava en cartell en els cinemes Alfabil de Madrid, la varen decidir projectar-la per darrera vegada i varen fer un bufet, un menú, basat en sa pel·lícula que varen donar després de sa pel·lícula i, a més, va ser una pel·lícula que va guanyar un munt de premis. És meravellós. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
Que bona.
M'encanta, m'encanta.
Que bo, que bo. I quina experiència ser allà al cinema.
Sí.
Vinga, seguim. Amb quina?
Si xerrant de mal gust, han de xerrar sí o sí de John Waters.
Pecker, she's talking.
Hi, Mary.
Full of grease! Full of grease!
Oh, wow.
Freeze frame! Freeze frame!
Pecker?
Pecker.
Pecker. Oh.
His name is Pecker.
Give me a pose.
His name is Pecker. I és el títol de la pel·lícula, Pecker. L'any 1998, el mític John Waters dirigia Edward Furlong, que s'havia fet famós per ser el nin de Terminator, Christina Ricci, Malta Plinton i Lily Taylor. No és la pel·lícula de pitjor gust de John Waters. Hi ha que dir que és un tipus que li encanta el mal gust. Les seves pel·lícules són això, una explosió de mal gust, de visual, estètic, fan pudor, són desagradables, però són molt, molt, molt divertides. Volia dur Pink Flamingos, però he pensat que Pink Flamingos, igual la coprofàgia no era bonita, i anirem un mal gust, però no un mal gust una miqueta més per a tots els públics. Pecker, ets història d'un jove que du una càmera penjada en el coll, sempre, una càmera de fotografies, i el seu talent és molt peculiar. Converteix art en les coses més mundanes, és a dir, gent que camina pel carrer, gent que engana un altre, un striptease, el formatge d'una hamburguesa, coses d'aquestes, i els converteix en art. I en la seva història, el director de 18 Velas mostra com el mal gust popular moltes vegades és absorbit, legitimat i finalment neutralitzat total i absolutament pel món de l'art. I això, que era espontani i local, se converteix en un producte vendible, no? És una sàtira molt clara de com les èlits no rebutgen el mal gust. Bàsicament, el colonitzen. I una vegada l'han domesticat, ja deixa de ser perillós i passen d'ell per anar a cercar un altre mal gust. Tot això és una lectura com molt filosòfica de l'argument, però bàsicament és una pel·lícula molt divertida, amb uns personatges molt divertits, amb unes situacions molt divertides. M'ho va encantar.
I si te'n rius i teniu ganes de riure, Pecker, encara que sigui ja fa anys, és igual, hem de recuperar totes les pel·lícules.
És que John Waters és molt divertit, és un tipus molt divertit. És vera que té molt mal gust, però és molt divertit.
Bé, gust és la nostra paraula, així que... I amb quin acabam?
Acabam, després d'aquesta mirada irònica, entram a un registre molt diferent i tornam, havien d'acabar, en sa cuina.
¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva?
Tocino ahumado, champiñones...
¿Me traes la crème fraîche?
El carré de ternera, por favor.
A fuego lento, any 2023. Va guanyar el premi a la millor direcció en el Festival de Cannes i veure a Juliette Binoche cuinant de la manera que ho fa en aquesta pel·lícula. Bueno, bàsicament és la història d'una parella que fa anys infinits que fan feina plegats. Ell està absolutament enamorat d'ella i ella està absolutament enamorat d'ell, però no són parella, només fan feina plegats i comparteixen tot. Aquí és gust, els temps, es repetició, es carinyo, cura, no hi ha exhibició ni competició a l'hora de cuinar. Cuinar és una manera d'estimar, perquè la pel·lícula te proposa una ètica d'esgust que va a contracorrent, lenta, silenciosa, profunda. És una crítica molt elegant de la cultura de l'excel·lència accelerada i de l'espectacle constant. És l'amor a tot el contrari que deia la pel·lícula del menú, no? El menú és tot allò, pomposidad i tal. Aquesta, no. És un plaer que recorda el Festín de Babette, recorda les escenes de Deliciosa Marta o les de Como agua para chocolate. L'entornaríem a dins aquesta trilogia que acaben de dir, de la qual ja n'hem parlat, però això no les enduites avui, perquè eren les 4 o 5 primeres opcions. És un plaer, pues, paladar. És meravellós.
I de res, he passat molt de gust, Toni Camps.
Moltíssimes gràcies, jo també. Així que, salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és... Jocna.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ay, qué gustito pa mi soleao. Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te respondo. Ay, yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta.
Al ritme de Raimund Amador anem arribant al final del programa. Nosaltres ho confessam, passam molt de gust de fer ràdio. Esperam donar-vos també gustet a les orelles radiofònicament parlant. Arriba el moment de baixar barrera amb un home que passa gust amb la seva feina, que consisteix principalment en fer passar gust a la gent per qui cuina.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pau Cintes, cuiner, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Què tal? Moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres. Si a tu t'he dit gust, que és la paraula polisèmica que entraria per al capítol d'avui, que te venes cap primer de tot, en la paraula gust.
Bé, ja me venen tots els records que tinc de la infantesa, bueno, i no tant la infantesa, que al final marquen un poc el camí, tant els que som cuiners com els que no som cuiners, però que ens van marcant per nosaltres després poder seguir les nostres elaboracions i les nostres creacions, però sempre des d'un gust, des d'un sabor que ens ve marcat i que nosaltres al final anem corregint, anem orientant, anem modificant lleugerament, però sempre, jo sempre ho dic, sempre seguint un mateix fil conductor, no?
Uh-huh, perquè com a cuiner, per tu, aconseguies millor gust en el plat que fas i que prepares, i a més, moltes vegades també són receptes molt personals. És el principal objectiu, aconseguir el millor gust?
Jo crec que sí. Jo crec que... Bueno, jo no sóc partidari de primer emplatar polit i després bo, no? Jo crec que aconseguir aquell gust que tu vols arribar, que pugui transmetre, que a tu aquell plat amb aquell gust pugui tenir sentit, jo crec que és la principal importància, no? A vegades fem un plat que potser no és el més polit del món, però que té un gust espectacular i que té un gust que realment t'identifica i amb el que vols fer disfrutar en el client o la persona que ho provi.
Uh-huh, però... Digues, perdona, Pau.
No, jo crec que és la part més fonamental i més important, al final. O sigui, quan tant de la creació, tant, o com quan vaig a un restaurant a menjar, que jo soc un fanàtic de menjar, també és una de les coses que direm que per jo són més importants.
Uh-huh. Però també m'imagino que tens molt en compte la presentació. No sé si pot arribar a influir en el gust, la presentació.
Bueno, totalment. Sobretot, més que en la presentació, que sigui molt visual, molt estètica, sinó, per exemple, en l'ordre que tu menjaràs aquell plat, no? Per exemple, si posem un plat, per exemple, un postre, mos podem imaginar, no és el mateix que comencem amb l'orientació que nosaltres haguem preparat el plat, d'allà on duguem la cuera de la banda més del plat o cap endins, o si el menjam des de dins cap a de fora, que normalment amb una presentació ja mos incita a seguir una determinada seqüenciació, no? Mm. Llavors, el plat pot canviar completament. Si agafem primer una llimona i després un merengue, no serà el mateix que si primer agafem un merengue o si en aquell tros justament hi ha una fuga de menta o no hi és, no?
Ja.
Llavors, en la presentació jo crec que sí, però sobretot influeix en la manera i en les quantitats de producte que hi puguem posar, no? Si nosaltres volem que faci més gust a una cosa combinat amb un altre determinat element, llavors ja tindrà un gust totalment diferent que si no amb els mateixos ingredients, amb els mateixos elements del plat, el mengéssim d'una manera que no fot la mateixa manera. No?
Ja. I ara que parles de llimona i de merengue, tu quin gustos t'agraden més o quins t'agrada combinar més?
Jo, sincerament, potser no m'hi he aturat a pensar, però no tinc una preferència de dir, ostres, sí. Sí que sempre soc més de salat. Ara justament he posat un exemple d'empostre perquè m'he recordat d'un que vaig menjar que justament canviava molt la manera de amb el gust de com te'l menjaves, no? Però al final jo entenc que siguin gustos reals i que representin el que realment el que fa, el que prepari, vol transmetre, no? Tant sigui un gust d'unes supresínies plenes fetes de sàvia com si jo preparo un plat en el restaurant amb un fondo ben reduït, amb una salsa que tingui sabor, que li combini bé amb la proteïna que pugui dur. Llavors, jo, més que un gust o no preferit, jo, quan t'has menjat bo, jo és el meu preferit, però de ser bo.
I tant. I actualment en Pau Cintes és cuiner de l'hotel Christine Bedford de Mahó. Això vol dir, Pau, que has de cuinar per comensals internacionals de gustos molt diversos, no? Com adaptes la teva cuina a aquests gustos?
Sí, totalment. La veritat que... És bé que nosaltres, a Christine Bedford, durant la temporada sobretot alta, bueno, i mitja també, tenim molt de client, tant europeu, però com de per tot el món, no? Llavors, sí que es ve que hi ha alguns gustos que seran més agraciats per un tipus de cultura que un altre, però al final nosaltres el que reivindicam és que el client que ve de fora vengui a provar els nostres gustos, no? Ells tenen els seus, igual que quan nosaltres viatjam i volem provar una gastronomia local, els gustos que hi ha en aquell territori, nosaltres fem, bueno, intentem fer el mateix a casa. Potser no arribam a fer algun plat, algun sabor que pugui dir algun gust, que pugui ser superarriesgat, també, perquè es ve que... a vegades pues, has de saber fins a on pots arribar perquè dins tot aquest ventall de client pugui arribar tothom, però sí sense renunciar a les nostres arrels i en els nostres gustos més tradicionals i més, i més autèntics del que nosaltres tenim aquí, no? Al final, la gràcia de la gastronomia, que quan viatjam i que quan fem turisme poder provar aquests gustos tan arrelats a un territori.
I tant. I tu has trobat en comensals de fora que s'hagin sorprès amb els gustos dels teus plats?
Sí, clar, totalment. Només amb el sabor del peix, no? Vull dir, al final, és cert que jo vaig pràcticament quasi cada dia durant temporada a la llotja a cercar a veure què hi ha. I clar, molt de clients no estan acostumats a menjar un peix potser tan fresc, no? Jo des mateix que vespre que arriben les barques, es vespre ja els serveix i els hi mostri i els hi explic. Llavors, també aquest gust de la història que t'expliquen també després es transforma en el plat completament, no? Jo, en Santi Taura ho diu molt, que el cinquè gust és la història, no? I jo crec que té tota la raó del món, i perquè al final és molt important aquesta part que explicam, que contam, perquè aquest gust. I si s'han sorprès, jo crec, bueno, alguns sí, alguns no. Vull dir, tampoc no faig una cuina, com he dit, molt vanguardista, ni molt... Jo crec que potser et sorprenen amb altres, però que mengen bé sí, que mengen bé sí, i que se'n van satisfets a casa i que els deuen... Quan t'acabes sàpat amb un somriure i que estan agraïts, no, de la feina que fas i de com els has transmès. Llavors, jo crec que això, per això, és el més important, més enllà de grans pretensions.
I t'atreveixes a dir, Pau, quin gust té Menorca?
Bueno, jo crec que el gust de Menorca és la sal marina, perquè al final, bueno, a diferència de Mallorca, per exemple, no tenim una serra que ens protegeix del vent de la tramuntana, que Menorca mos fer i molt fort, no? Quasi quan tens en el sur i tot, de fer la tramuntana, que la tramuntana serà del nord. Llavors, jo crec que tot, inclús nosaltres un poc, estem un poc xalats també per saber aquesta tramuntana, tots mos impregnam d'aquesta sal, totes les verdures s'impregnen de sal, l'herba que mengen les vaques s'impregna de sal, i al final tot, jo crec que tot el producte és una mica més saborós, no? I és una mica més bo que tots els altres puestos. Llavors, però jo crec que això seria el gust de sal marina.
Molt bé, molt bé. I ja n'hem d'anar acabant. Pau, te faig les dues preguntes habituals d'aquesta secció i d'aquesta hora. A veure si tens algun costum quan te'n vas a dormir. No sé, algun costum, algun hàbit que mos ajudi a tots a dormir millor?
Jo, sincerament, no tinc un costum com a tal, però bueno, jo necessito... És una cosa molt, molt banal, però sempre menys un iogurt abans de dormir. I és la manera de és un moment de pau, de tranquil·litat, i després ja me'n vaig cap allà.
Molt bé. I d'en Baixat és original, t'ho he de dir, eh? Ets molt original. I en quina cançó t'agradaria escoltar o amb quina cançó t'agradaria acabar el programa d'avui, Pau?
Mira, podríem acabar amb cap a anar romandre cap a Esmortano, que és una cançó que justament la canten a Joana Pons i ses guitarres, que un de ses guitarres és un conco meu.
Ah, molt bé.
I, bueno, i xerra un poc d'anar a una caseta de vora la mà i preparen un poc el que hi ha, un poc el que duen tots els convidats, i jo crec que representa molt bé sa gastronomia menorquina, que és compartir, anar de vega i anar a fer... I anar fent pot de xou amb tots els amics i familiars, i celebrar-te això amb un bon parol, amb uns bons plats que al final omplen la taula i fan que sigui el millor.
Molt bé, i que passa amb gust. I de Pau, Cintes, cuiner, moltíssimes gràcies per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Nosaltres qui no tenim ranxo, ni cavalls per galopar. Frisant que arribis dissabte per anar romandre esmortar. Tenim una taquineta i ets arreu d'anar a pescar. No hi ha res com sa caseta per anar a veure i aixalar. Quan la mà es calma, petits i grans, de quina s'aigua cap als serrans, no n'han de farres ni de bestiar, col que fumant-ho veure aixalar. Si en altres voleu venir a romar,
plantes a caseta, farem una candareta, ho pensem-es i prou vi, calivada de costelles, de tornelles un dia. Si en nosaltres veniu a Vega, si en nosaltres veniu a Vega, no us faltarà menjar. Ni cavalls per galopar, frisant que arribis dissabte per anar a romandre esmortar. Tenim una taquineta i ets arreu d'anar a pescar. No hi ha res com sa caseta per anar a veure i a xalar. Quan la mà es calma, petits i grans, bequin a saigo cap als serrans, no n'han de farres ni de bestiar, col que fumant-ho veure xalar. Si en nosaltres voleu venir a romandre sa caseta, farem una candareta, o pensebes i prou vi, calivada de costelles, de tornelles un dia. Si en nosaltres veniu a Vega, si en nosaltres veniu a Vega, no us faltarà menjar. Ribada, dissabte.